Bona tarda, que reprendrem la sessió. Voldria explicar el procediment d'aquesta tarda. Ho dic perquè ara hi haurà la ponència de la tarda, però després hi haurà, a partir de 6:45, dues comunicacions que han sigut acceptades. Una d'elles la farà el senyor Miquel Verdaguer, que parlarà de Torró i Serra Húnter, diguem, per simplificar, i després la senyora Misericòrdia Anglès, que parlarà de... El títol exacte és... Això és, Balmes, per dir-ho així, però té un títol més perfilat. I això seria a partir de 6:45. Ara doncs tinc el goig de presentar el doctor Ramon Acoberro, que és també col·lega a la Universitat de Girona, és un expert en temes de la il·lustració i a més un expert en moltes coses, un home no només d'inquietud intel·lectual, sinó de curiositat morbosa per tot, i memòria d'elefant, coses que són totes elles virtuts, dites com a virtuts, i és un bon amic i un home que segur que farà una aportació excel·lent. És per això que li hem donat la seva contribució. Ell ens parlarà de Ramon Torró i el positivisme, que és un tema, segons com, molt tòpic, quan es parla de Torró, però que em sembla que en les mans de Ramon Acoberro pot ser un tema no tòpic, sinó interessant. Moltes gràcies.
Bé, vosaltres. Bé, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat a aquest simposi sobre Torró. Tinc la sensació que... hi ha temes que en el pensament català s'han d'anar esbrinant molt a poc i que això no ho podrà fer mai una sola persona. Tinc la sensació que aquest treball haurà de ser bastant llarg i molt col·lectiu perquè falten moltes baules, falten moltes baules. Hi ha terrenys del pensament català més o menys ben esbrinats, hi ha en canvi altres terrenys, en aquest cas els positivistes, els mitjans, aquells estranys modernistes, Garbés, tota la gent que Plàcid Vidal posava sota el títol de singulars anecdòtics, doncs tot aquest personal segurament s'ha perdut moltíssim material, segurament costarà retrobar-lo i segurament en arxius locals i en llocs on desgraciadament no anem gaire sovint doncs es podrien trobar materials, però això costarà, serà allà. Llavors, la feina que la Calle de Ferreu ara em porta fent des de fa 3 anys, d'intentar recuperar cada any un filòsof, la idea és que amb millor una mica de temps, una mica de sort i una mica de ganes, doncs poguéssim tenir un panorama més global, sobretot més equilibrat, perquè és evident que en el pensament català, com coneixem més bé, diguéssim, la part de cometes, flors i violes, la part més o menys eclesiàstica, coneixem més o menys bé les tendències vigatanes, però tot l'altre món viu, tot el món, diguéssim, dels positivistes, dels naturalistes, de gent realista, el que es deia els realistes, després en parlarem una mica, és un món molt més difícil de recuperar. Bé, quan el doctor Ricabres em va proposar, doncs, venia aquí a Malgrat, la meva primera intenció era intentar treballar aquest text. Bé, aquest text és immens. I això és un inèdit de Ramon Torró. Però com poden veure, això és superior a les possibilitats reals que, desgraciadament, donades les meves possibilitats de temps i inclús econòmiques, un pot assumir. Això que tinc aquí és Orígenes de la percepció de les resistències externes. És un manuscrit que comença en castellà i acaba en català i és segurament, jo penso que és de manera molt clara, la continuació d'Orígens del coneixement, la FAM. Ell ja havia publicat algunes coses. Bé, això surt directament de l'herència del principal deixeble de Torró, que va ser el doctor Pedro Domingo, a través d'un antiquari. A través d'un antiquari doncs, vaig aconseguir que aquest senyor em passés això, que a més ell no tenia els originals, hi ha una carpeta amb fotocòpies. Aquestes fotocòpies, pel paper i pel tipus de dibuix i tal, són de finals dels 60, principis dels 70. Passa que he intentat desesperadament durant els últims 3 mesos localitzar algú a través de cercles d'aquests estranys que em pogués donar notícia del doctor Pedro Domingo o que em pogués donar notícia de les condicions en què aquest text arriba a aquest antiquari i no hi ha manera. Llavors, aquest text està aquí, si alguna vegada aconseguim trobar una ànima generosa que vulgui fer-me el dret doctoral, doncs potser seria interessant revenir i a veure què trobem. De totes maneres, jo la veritat és que l'he llegit. Fins ara no he pogut. La lletra no és que sigui mala de llegir, és que té el problema de que són fotocòpies. Hi ha les fotocòpies que ja tenen una quarantena d'anys i per tant van esproveint. Fins allà on jo he esbrinat no aporta grans diferències respecte dels textos coneguts de Torrou, i no seria un text allò imprescindible, ni trencaria motlles, ni no sé què. Llavors, la veritat és que entre explicar-los un manuscrit que vostès, doncs, en tot cas, poden consultar, però que, diguéssim, no està editat, i fer una conferència, diguéssim, més convencional, al final em va semblar valorar que valia més la pena pensar un tema que potser és més el tema del concepte de positivisme i com Torró entra en aquesta discussió d'una manera molt estranya. Pedro Domingo, en el que per mi és el llibre fonamental sobre Torró, que és aquest, Torró, Hombre de Ciencia Mediterránea, Pedro Domingo va ser col·laborador seu al laboratori, diu que Torró no va tenir mai clares determinades opcions filosòfiques. Segurament Torró no tenia un bon coneixement sobre el concepte de materialisme i a partir d'aquí passen unes coses molt estranyes. Però, en tot cas, m'agradaria parlar una mica, diguéssim, de què és el positivisme, com situar el positivisme català entre 1870 i 1920. I jo tinc una certa fixació personal per el període 1870-1920, perquè penso que és el moment més creatiu de la història cultural de Catalunya de tots els temps. Em sembla que entre 1870 i 1920 a Catalunya es produeix una plètora impressionant d'intel·lectuals, de savis, etc., de la qual encara en certa manera estem vivint. No? Bé, doncs, per una banda, doncs, pretenc explicar una mica què entenc jo per positivisme. Per altra banda, pretenc fer unes contrareflexions sobre el tema del positivisme català, que això ho planteja el tema famós dels metges filòsofs i el tema famós de per què a Catalunya la filosofia moderna no la introdueixen filòsofs, sinó que la introdueixen metges, que l'interessen. I que inclús té una variant sociopolítica, que seria el famós tema que a Catalunya no hi ha, diguéssim, aristocràcia de sang. No hi ha gaires condes, ni duques, ni marqueses, i els pocs que ja són bàsicament del segle XIX, però en canvi a Catalunya hi ha curioses dinasties de metges que ocupen el lloc dels aristòcrates o dels condes, duques i marqueses que no tenim. Bé, doncs deia que intentaré fer 3 coses. Per una banda, introduir una mica què entenc jo per positivisme, per altra banda, situar una mica tesis bàsiques de positivisme català entre 1870 i 1920, i finalment introduir la discussió sobre si es podria considerar Torró un positivista o no. En tot cas, sí que voldria dir una cosa, i és que em sembla que qualsevol treball futur sobre Torró, i no sé si d'aquest simposi en sortirà això, hauria de jugar una mica un foc creuat. És a dir, hi ha un moment interessantíssim per a la ciència catalana, que és quan a principis de segle coincideixen Ramon y Cajal, el doctor Ferran i Torró. Ramon y Cajal, ni més ni menys, que descobreix la neurona, o sigui, el descobriment de la neurona es fa a Barcelona, bàsicament, com saben vostès segurament, amb collastres que li comprava la seva dona al mercat de la boqueria. Tècnicament una neurona és igual a un pollastre que a un humà. L'única diferència són les connexions, és a dir, els humans tenen infinitament més milions de connexions i a partir d'aquí doncs, passen coses molt curioses. Però em sembla que seria interessant, i és un tema que si més endavant aconseguim que es facin tesis doctorals i treballs d'aquests, creua foc entre 3 personatges, Cajal, Ferran i Torró. El laboratori del doctor Ferran a València ha estat reobert per la Generalitat Valenciana en aquests últims anys. S'han fet a València bastantes aportacions de Ferran i Ferran penso que Torró se'l va carregar molt fàcilment, però és un personatge que ha de
bastant.
En segon any, els dos provenien de la tradició, els tres provenien de la tradició política, el radicalisme, Santiago Ramón y Cajal, com vostès saben, inclús va estar a punt de ser diputat laboxista per Barcelona. Doncs, és un passatge que valdria la pena recuperar-los, valdria la pena pensar-los una mica tots junts. No? Per què? Segurament perquè el país era molt petit i segurament perquè les possibilitats tecnològiques en aquell moment també eren molt limitades. Tres individus tan potents com aquests, un acaba a Madrid, Santiago Ramón, l'altre acaba a València, el doctor Ferran, l'altre acaba a Barcelona, on viu a Barcelona. Bé, doncs, m'introdueixo ja al tema. És, per una banda, m'agradaria dedicar potser una estona llarga a parlar de què entenem per positivisme. Bé, com vostès saben, el positivisme és un moviment filosòfic que s'origina a França a partir de l'obra d'Auguste Comte, 1798-1857, però em sembla que no s'hauria de reduir el positivisme ni a Comte ni a Saint-Simon, sinó que s'hauria d'entendre que el positivisme és bàsicament l'atmosfera intel·lectual europea que inclou simultàniament nuclis anglesos, sobretot el nucli del voltant de John Stuart Mill, i un nucli alemany que és bastant curiós, que són els deixebles de Schopenhauer, perquè Schopenhauer, fins que no arriba Nietzsche, és llegit bàsicament en clau positivista, és llegit com un desenvessant de la filosofia hegeliana i, per tant, com un protopositivista. És després, quan, diguéssim, s'imposa la lectura nietzscheana de Schopenhauer com a educador, que es fa una lectura, diguéssim, més cometes irracionalista, més cometes màgica, però en el seu moment els primers seguidors de Schopenhauer són tots metges, també. Això és molt significatiu. No? Bé, doncs em sembla que s'hauria d'entendre que el positivisme és això, és un moviment europeu. No? De fet, el primer personatge que parla sobre l'home és allò que menja és Haeckel, que és un Schopenhauerià. La famosa frase l'home és allò que menja, que és una versió, una expressió bastant insatisfactòria del que seria la teoria tròfica de Turró, doncs això arrenca del positivisme alemany, etc. Jo proposaré com cinc tesis per intentar entendre el que és el positivisme, perquè clar, en aquests últims anys a les universitats tothom parla de neopositivisme, o es va parlar molt de neopositivisme, però el positivisme va quedar molt poc estudiat. I potser valdria la pena anar-hi, tornar-hi una mica. No? Bé, una primera tesi molt general diu que el positivisme proposa una reorganització de la societat amb la ciència com a motor i alhora la seva transformació, considerant que la ciència és l'única forma segura de coneixement. El positivisme proposa reorganitzar la societat amb la ciència com a motor i transformar la societat considerant que només hi ha una forma segura de coneixement, que és la ciència. Bueno, si entenem que el positivisme és això, llavors penso que aquesta definició de positivisme és massa general. Es troba en molts llibres, ara no en la bibliografia, però l'afirmació del positivisme només com a teoria del progrés tecnològic o com a ideologia de la màquina podria ser vàlida, però seria excessivament àmplia per determinar què és el positivisme. No? De fet, aquesta teoria de la ciència com a motor i tot això, inclús en Saint-Simon, o ja no cal dir en Fantin, o en el Comte Mesolític, o en el Comte Enamorat, que intenta fer coses una mica estranyes, aquesta idea, diguéssim, no és una bona definició de positivisme. No? És a dir, dit d'una altra forma, el positivisme és ciència però també és passió. El positivisme és ciència però també és passió. La passió per la ciència, a més, per exemple, és un tema clàssic de Ramón y Cajal, és un dels leitmotivs de la seva autobiografia, per cert, l'únic llibre pràcticament de Ramón y Cajal, que encara es troba més a mi, que sigui per llibres de vell. El tema de que la ciència no és només ciència objectiva, sinó que és una ciència apassionada, i una ciència apassionada. És també un tema molt positivista. Per exemple, una de les coses que farà que els neopositivistes separin dels positivistes clàssics és que els neopositivistes, en els anys 20, es fan bastant dels sentiments i de les emocions i coses d'aquestes, perquè els sentiments i les emocions estaven segurament molt a flor de pell en la Primera Guerra Mundial i així va anar la cosa. Per tant, em sembla que entendre positivisme només com a cientisme seria una reducció bastant exagerada i que en aquest aspecte s'ha de veure que home, tots tenen una adoració per la ciència, tots tenen una certa religió de la ciència, entre cometes, però el positivisme no és només una religió, no és només una religió de la ciència. Implica també una certa idea de les emocions, de les passions, etc. Una segona tesi sobre el positivisme és que és una teoria sobre el progrés de la història humana. Bueno, això és una lectura també interessant del concepte del positivisme, però penso jo una mica també reduccionista. Reduir positivisme a progressisme, això és la lectura que es va fer a Espanya, sobretot que van fer dos personatges, Rami Maestu, quan estava a les Esquerres, perquè Rami Maestu és un personatge que també fa dues voltes, com parell, i sobretot Baroja. Aquesta idea del positivisme com a progressisme significa quedar-se en el positivisme com a cosa il·lustrada, com a pura il·lustració. Però els positivistes no són estrictament voltarians. No? Aquesta idea de la ciència com a progrés, això és una teoria de catecisme positivista. Reduir l'esquema positivista a la cosa aquella escolar de que hi ha un estadi teològic, un estadi metafísic, un estadi positiu, és massa lineal. No? Jo penso que precisament la gran intuïció de Comte no és la dels tres estadis, que això és una teoria de la història que es podia trobar ja abans, inclús en els il·lustres, sinó que sobretot entendre la contradicció entre el que les etapes que Comte anomenava orgàniques i les etapes que Comte anomenava crítiques. No? El positivisme a la llei dels tres estadis. És una simplificació paradògica, però és una simplificació. No? Em sembla que la jugada és més entendre l'oposició entre èpoques orgàniques i èpoques crítiques. I aquí, per exemple, a Catalunya, penso que això es va llegir bastant bé des del punt de vista dels alguns anarquistes quan fan teories de la història i que entenen que la tecnologia està canviant la història. Això hi ha tota una tradició important. No? El progrés positivista no és lineal i això és molt important entendre-ho, no està escrit en cap lògica ascensional. Al revés, la singularitat del concepte de progrés de Comte és que avalua d'una forma molt realista i sovint no gaire optimista el fet de les resistències dels sistemes socials a la transformació històrica. Comte no és Condorcet, i això és important remarcar. És a dir, el Condorcet de les dues del quadre històric del progrés de l'esperit humà moltes vegades s'ha col·locat com un proto-il·lustrat. Condorcet era l'hereu intel·lectual de Voltaire, és a dir, quan el senyor Voltaire era molt vellet, va demanar que les seves obres completes quedessin en mans de Condorcet. Condorcet va ser assassinat durant la Revolució Francesa i, segons diu la llegenda, perquè és una llegenda, doncs, els dies abans de que el guillotinessin, doncs, ell va escriure el famós esbós d'un quadre històric dels progressos de l'esperit humà, que és la història aquella que al final ens mataran, no em tallaran el coll, però la història progressarà, no? Una mica aquesta història típicament objectivista, progressista, banal, no? La història m'absolverà i aquestes coses. Em sembla que s'hauria d'entendre més pel positivisme com la idea de que la història és una lluita entre posicions orgàniques i posicions crítiques i que s'estan trencant els esquemes orgànics per readaptar els esquemes crítics. No? Bueno, doncs, una mica la idea iria per aquí. No? Comte no és Condorcet, Comte no té una idea del progrés lineal. A veure, Comte sí té un problema que Thomas Mann analitza molt bé i que abans ja Goethe havia vist. No? Goethe analitzant Thomas Mann diu una cosa tremenda, diu amb la crisi de la il·lustració cau el concepte de religió i cau sobretot el concepte de sacerdot. Llavors hi ha una jugada, i la jugada és que l'intel·lectual ocupa el lloc del sacerdot. El primer papa, diguéssim entre cometes, seria Goethe. I el mateix Goethe se'n donava compte una mica de que ell era excessivament cometa sacerdotal. Només cal llegir les converses amb Beckerman, que estan publicades en català i són meravelloses. Aquí hi ha una jugada molt interessant, i és que el pitjor positivisme, el d'Infantin és el deixeble de Saint-Simon, és recull aquest plantejament una mica religiós de que l'intel·lectual serà el nou sacerdot. és molt perillós. I això, al llarg del segle XX, hem vist que quan els intel·lectuals s'han posat a fer de nous sacerdots, ha estat un desastre espectacular. No? Igual com quan els intel·lectuals s'han posat a dir això que la història no absolverà, però la història no absolverà és el títol de la defensa que Fidel Castro va fer quan el quartel de Moncada. I així va anar. No? Bé, bueno, va ser Thomas Mann, a propòsit precisament de Goethe i de Nietzsche, qui va insistir en que la pitjor comprensió possible del positivisme és la seva caricatura progressista. No? Tot positivisme és sempre una lluita, catecismes a part, que no deixa, que no dona res per definitivament assolit, que no creu que quan hagis pujat una escala ja està, ja et pots oblidar de l'escala. És a dir, hi ha una famosa frase de Wittgenstein que diu puges a l'escala, llavors la deixes caure i t'aguantes sol. No? I doncs els positivistes això no s'ho creia, no sento que... La frase de Wittgenstein s'entén perquè parla sobre el llenguatge. Entre en canvi, per als positivistes el llenguatge, ho intentaré explicar després, bàsicament és una funció descriptiva, després no és una descriptiva, és a dir, no hi ha una hermenèutica. Una altra tesi sobre el positivisme és que el positivisme és la resposta, a vegades es diu resposta francesa, a l'idealisme de Hegel, i que el que fan els positivistes és substituir el concepte de l'absolut per la sistemàtica de la ciència. És una altra cosa... Bueno, jo penso que aquesta tesi és bastant més correcta que les altres dues que he dit sobre aquest positivisme. Aquesta tesi és més defensable. És una tesi potser més pròpia de 1880 que de 1857, que és quan va morir Comte, no? En tot cas, el positivisme sí que és una proposta de racionalitzar el coneixement en la ciència. El positivisme sí que és el triomf del principi de classificació. És a dir, a veure, després del positivisme sabem que la ciència no són els fets, sinó que la ciència són fets explicats a través d'un determinat principi de classificació. I això em sembla que és una qüestió, diguéssim, definitivament assolida. És a dir, el que defineix un científic no és només que observa fets, sinó que bàsicament el científic ordena aquests fets en algun sistema de classificació més o menys orgànic. No? Llavors, efectivament, els positivistes sí que creuen, i Turró, això és claríssim, sí que creuen en que la ciència té sentit perquè hi ha alguna mena de lògica interna descoberta o inventada. Això és una altra qüestió. Això és una altra qüestió. Però, en tot cas, que els fets només funcionen en la seva explicació a través d'una determinada estructura. I que si no tenim aquesta estructura, vulgarment, per als positivistes de l'època, la taula periòdica dels elements, la periòdica de la química, que és el que permet deixar de fer alquímia, per dir-ho així, i començar a fer ciència química. No? Si no tenim un principi de classificació, no hi ha ciència. Encara que tinguem fets i fets experimentals. Això és molt important. Perquè fets experimentals n'hi ha durant molt temps. No? El problema, per un positivista, creu que comprendre significa classificar. Val? I per això, al centre mateix del positivisme, hi ha la noció d'organització. Ara bé, jo penso que, de la tesi que he plantejat abans, el que seria fals, diguéssim, el que jo no tinc, diguéssim, papers per demostrar, és que aquest principi d'organització es converteix en un absolut hegelià, al revés. Em sembla que tots els positivistes, començant per Turró i acabant per qui sigui, tenen plena consciència que la classificació és provisional i serveix perquè disparin sobre ella i es construeixi sobre ella. No? Em sembla que contraposar positivisme, cometes francès, a hegelianisme, cometes alemany, és un bon recurs pedagògic, però inconsistent. No? L'esperit absolut hegelià realitza el logos de la història, realitza, diguéssim, la racionalitat, mentre que la sistematització de les ciències no és mai substantiva, és utilitària, és pràctica, és instrumental. Llavors, un positivista entén fonamentalment la ciència com a sistematització, com a classificació, com a ordenació, però excepte Enfantin i excepte els pitjors moments de Saint-Simon, jo no diria que la ciència sigui Déu, diguéssim, o que la ciència sigui l'absolut. No? I això em porta a la quarta tesi, que seria, doncs, per mi, la tesi de que és la que jo acceptaria, no? Que el positivisme és la teoria que considera que la funció de la ciència no és establir fets, sinó determinar lleis i relacions. La funció de la ciència no és determinar lleis i relacions. No? La ciència, les lleis de la naturalesa són l'expressió del rigor, de l'objectivitat i de la precisió dels fets.
però, repeteixo, no és positivista qui creu en els fets, sinó que assumeix un pas més que la llei que dona sentit, és la llei el que dona sentit al fet i és la previsió utilitària la que dona sentit als fets. És a dir, una llei serà bona perquè s'utilitza, perquè funciona, perquè en el laboratori la podem fer funcionar. Però em sembla que aquesta és una qüestió, aquesta tesi de que el positivisme és un realisme, que pretén establir lleis utilitàries, ens acosta bastant a un model positivista català. El positivisme català segurament és un plançó molt petit de l'obra positivista europeu, però en tot cas iríem per aquí. No? Una qüestió interessant, i és que tots els positivistes de finals del XIX tenen un problema, és el problema del realisme. És un problema que confesso que l'entenc poc i que si m'ajuden a entendre el presentaran un favor. No? El problema del realisme és discutit curosament fins a arribar al pare Miguel d'Esplugues per moltíssima, moltíssima gent. I és el tema següent. No? És a dir, hi ha com, diguéssim, la idea que la matemàtica és insuficient per entendre el món. En aquella època els positivistes menors tenen una estranya teoria que diu que la matemàtica és un component decisionista, mentre que la realitat és un contínuum que no es pot tallar. És a dir, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 són números, però són números que tallen, mentre que la realitat és un contínuum. Llavors hi ha estranyíssimes històries positivistes, de matemàtics positivistes, intentant explicar el famós número pi, perquè el número pi és el que els planteja el tema de que la realitat no s'acabaria mai. Com que, bueno, sembla ser que el número pi últimament s'ha trobat que és un periòdic pur, que després de ser quants milers de números, al final dona periòdic pur. Però en aquella època estaven obsessionats, perquè hi havia com una contradicció entre la matemàtica, o ells creien veure una contradicció entre la matemàtica i la naturalesa. La matemàtica tallaria, comparació de números naturals, suposo, la matemàtica tallaria la realitat com a rellotge, són 1, 2, 3, 4, 5. Llavors, hi hauria un número, que és el número pi, que tindria un paper com quasi, quasi màgic, per molta d'aquesta gent. I és una cosa que, confio que jo se'm dona molt malament la lògica, i se'm dona encara pitjor la lògica matemàtica, però és molt curiós veure com l'argument que donen els espiritualistes és, escolti, hi ha un número, que és el número pi, que és un número magnífic, perquè ens demostra que la realitat no s'exhaureix, que la realitat sempre, encara que vagis d'aigua, treus un puntet més. No? Llavors, hi ha com una estranya contradicció, això. El pare Miguel d'Esplugues i Turró em consta que és un dels temes famosos que havien discutit alguna vegada. I per exemple, aquest tema apareix en Diego Ruiz, aquest tema apareix en Marius de l'època, i apareix, és el fonament d'una cosa tan rara com Sant Francesc Pujols i la seva famosa matemàtiques de la història i la història aquella que... Jo penso que hi ha una cosa rara en els positivistes catalans i en els positivistes del sud d'Europa en general, i és aquesta estranya comprensió de les matemàtiques. Jo reconec que se m'escapa molt. Com si hi hagués una contradicció entre les lleis matemàtiques i les lleis biològiques. Com si les lleis biològiques presentessin una unitat del món, presentessin un món que és un fluid que no es pot tallar. Mentre, en canvi, les matemàtiques, no sabem ben bé per què, són, ells en dient, decisionistes, tallen, fan rodanxes. No? Això s'assembla més a 3 que a 4, no? Perquè és 3,99, i per tant, això, si és 3,99, s'assembla més a 3 o a 4. Doncs, bueno, doncs tipus, no? Aquesta és una curiosa discussió que va estabilitzar bastant, em sembla a mi. La construcció de models positivistes, diguéssim, epistemològicament molt més potents. Hi ha pistes sobre aquest tema, però en fi, seria... Per cert, aprofito per dir una cosa. Totes aquestes coses segurament les havia resolt Bertrand Russell l'any 1900, però el senyor Russell a Catalunya només va venir l'any 1932, convidat per Josep de Calassanç Serra. I curiosament, abans que vingués Russell havia vingut Einstein a Catalunya. Aquestes coses també demostren el tipus d'universitat que en aquest país hi havia, una cosa com, molt prima, no? Perquè si la gent no havia llegit Russell com havia d'entendre Einstein, no? Però... No. Això ho entendríem així, no?
En definitiva, ui, vaig per la pàgina 6 i ja en tinc 20. En definitiva, el positivisme creu que existeix algo així com una estructura científica de la realitat que s'expressa a través d'un llenguatge que és objectiu, que és bàsicament descriptivista. Fixeu-vos que Torró, curiosament, tendeix a pensar llenguatge com a descripció objectiva i no s'ha hagut les 30.000 trampes, els 30.000 paranys que hi ha del llenguatge. Cosa tremenda, impressionant. I segurament jo penso que aquesta insuficiència prové d'haver entès malament el paper de la matemàtica i de pensar que la matemàtica era, no sé, una espècie de cosa molt màgica, una cosa d'aquest tipus, no? En aquella època funcionaven encara històries tremendes sobre la proporció àurea, sobre el número pi, una cosa una mica estranya. En fi, en definitiva, possible afirmació de l'objectivitat, però no necessàriament del progrés i ús d'un llenguatge descriptiu que se situaria abans o per sobre del llenguatge metafísic. No? Positivisme significa classificació i no és endavades que els positivistes recuperen Francis Bacon, via Diderot, perquè evidentment Francis Bacon és el fonament de l'enciclopèdia que fa Diderot, però positivisme significa això, no? Classificació, ordenació, intent de buscar estructura. Llavors, la idea d'un món que és alhora objectiu, és a dir, que pot ser descrit en termes del que avui en dia diríem fisicalistes, i planificable, és a dir, racionalment ordenable, previsible, materialitzable, és el que donaria unitat a poder parlar de positivismes. No? Positivistes serien els que pensen que el món és alhora objectiu, és a dir, descriptible exclusivament en termes fisicalistes, i planificable, és a dir, racionalment ordenable, previsible, matematitzable, etc. etc. Això es podia, ara podríem buscar frases de Comte quan parla de la famosa subordinació constant de la imaginació a l'observació, l'observació descriptiva com a única base possible dels coneixements veritablement accessibles i raonament reals, etc. etc. Però, en fi, total, que positivisme no s'ha d'entendre mai, per favor, com a línia al llarg del progrés, com a ideologia de la tecnologia, encara que té elements de la línia del progrés i de ideologia de la tecnologia o de ideologia de la tècnica. No? Penso que és més fàcil resumir el positivisme des de la imatge de l'escala que des de la imatge de la llum il·lustrada, però que en tot cas és mentida que haver passat un esglaó signifiqui fer-lo desaparèixer. Per parlar evidentment de Turró, el personatge fonamental és Claude Bernard. El positivisme s'hauria d'entendre, en el cas de Turró, passat per l'arma de Claude Bernard. Per cert, aquesta és la segona edició del llibre de la introducció a l'estudi de la medicina experimental. I alguns de vostès que tenen més o menys la meva edat recordaran que encara Tocumà, als anys 70, ens parlava de Claude Bernard, i això és molt significatiu, és a dir, com això va poder durar 80 anys. I el llibre és magnífic, per cert. El llibre es va traduir en 36. Aquest llibre, la primera traducció d'aquest llibre, del doctor Jaume, que va fer el doctor Jaume Bissonier, és l'any 36. I curiosament, tornant a l'exili, quan el senyor Bissonier va ser primer conseller d'ensenyament amb el president Tarradellas, va fer virtualment. Era el seu fill. El Pere, doncs el Pere va fer birreries perquè es tornés a reeditar el llibre i desgraciadament el llibre es venda molt poc, però és un llibre essencial. No? Em sembla que és pràcticament impossible entendre seriosament Turró si abans no es passa per Claude Bernard. No? La introducció a l'estudi de la medicina experimental és segurament l'obra científica que ha tingut més influència en el pensament filosòfic català del segle XX, o com a mínim dels primers 60 anys del segle XX. Curiosament, aquesta obra no tenia problemes amb l'Església, perquè malgrat tractar-se d'una obra positivista, havia estat editada pel pare Sertilanys, que era un domini, i diguéssim, havia passat tots els nivells de climàtics possibles i més a un i avall, i per tant, d'aquesta obra se'n va poder parlar, diguéssim, tranquil·lament, si observen, no? si han llegit l'obra o si els interessa, veurem que al principi porta una referència al Palacio Pilange i ja està, això. Ho salva tot, no? Bueno, Sabine Pisonnier, el mètode científic de Claude Bernard, significa una quàdruple transformació de l'àmbit de la filosofia de la ciència present fins aleshores. I em sembla que caldria, assumir una mica a l'hora de parlar de tot, no? Per una banda, Claude Bernard aporta la idea de força vital, una idea que, com saben tots vostès, és bàsica en Turró, ja des de la seva polèmica amb l'Etamendi, la famosa història de si hi ha o no hi ha una força vital, Claude Bernard defensarà que sí. Segona qüestió, Claude Bernard aplica el determinisme com a norma de treball. Aquest determinisme de Claude Bernard serà una de les portes d'entrada del materialisme en el pensament mèdic català. Al principi de l'edició quarta de la filosofia crítica, Turró diu: aquesta idea del determinisme dels fets arriba, per cert, amb molt positivisme per a quedar-s'hi per sempre en el pensament català. Aquesta idea del determinisme dels fets arriba, per cert, amb molt positivisme per a quedar-se per sempre en el pensament català. El capítol quart de la filosofia crítica és aquest llibre. Per cert, un llibre que fa uns pocs anys encara es trobava més o menys assequible. Aquesta idea del determinisme, Turró penso que la confon a vegades amb el realisme. La famosa frase també del capítol quart: sempre havíem cregut que els objectes són allà on els veiem tothom. Jo em penso que si fem una filosofia una mica més destriada, no és exactament igual ser determinista que ser realista. I aquesta confusió conceptual a vegades es nota en l'obra de Turró, no? Repeteixo, sempre havíem cregut que els objectes són allà on els veiem i toquem. Es va fer contra Kant, evidentment, no? Però tinc la sensació que ser realista i ser determinista no lliga. Però en tot cas, el determinisme, és clarament el determinisme modern Bernard, no? Tercera qüestió, Claude Bernard revela la vàlua de les hipòtesis en el mètode experimental. I aquí jo diria que és on potser Turró s'aparta més de Claude Bernard. No? Hi ha un moment en què a la filosofia crítica Turró discuteix amb Wilhelm Wundt, que com vostès saben és el pare de la teoria de Gestalt, i diu: dir-nos, com ens diu Wilhelm Wundt, que els estats de consciència s'han de sotmetre a experiment és la mateixa cosa que no dir res. Home, penso que no havia entès el significat de la psicologia científica del laboratori de Wundt i dels pre-gestaltistes, o digue-li com vulguis, no? Bé, és possible que algun dia, quan tinguem més ben editat i més ben conegut Turró, potser hagin d'arribar a pensar si Turró no va ser l'últim dels realistes, més que ser el primer dels naturalistes biologistes. Això seria una discussió interessant. En tot cas, la quarta qüestió que em sembla que Claude Bernard treu o aporta i que, evidentment, Turró reflecteix i tal, és que cal afavorir l'anàlisi objectiva i el mètode comparatiu, de manera que les ciències biològiques entren clarament en el camp de les ciències experimentals. Això és indiscutible, no? En definitiva, els principis de Claude Bernard, confiança total en la llei, possibilitat de reduir els fenòmens a regles estrictes, facultat de l'estudi experimental, seran la base que farà possible, evidentment, tota l'anàlisi turroniana, tota l'anàlisi positivista, etc. El darrer capítol de la medicina experimental, de la introducció a la medicina experimental, porta per títol dels obstacles filosòfics a la medicina experimental. I em sembla que en aquest capítol Turró s'hi veia entrat en un món, perquè hi ha tant la tendència, jo per la lectura que he fet de Turró, em sembla que ja s'ha discutit molt, no? La famosa... hi ha una frase, que és la famosa frase de Claude Bernard, que diu: la medicina experimental no sent la necessitat de lligar-se a cap sistema filosòfic. Que és una frase molt turroniana. La idea de que la medicina experimental no sent la necessitat de lligar-se a cap sistema filosòfic. O la idea també de Bruce Bernard, de la pàgina 404, els sistemes no són mai donats per la natura mateixa, sinó fets per l'esperit dels homes. Aquesta és una altra frase que em sembla que Turó la discutia molt. Turó s'està barallant constantment, em sembla, amb el capítol 4. O almenys és una via d'entendre Turó en la seva relació amb el positivisme europeu. No? Però, de fet, aquesta idea del biologisme, aquesta idea de l'anàlisi objectiva, el mètode comparatiu, les ciències biològiques són ciències experimentals, és una idea constant des del doctor Turó fins al doctor Bratxan, passant pel doctor Brogi, que havia moment que va homenatjar i que es passava a la Pedrera. Hi ha tota una tradició de metges filòsofs catalans que seria molt interessant recuperar-la d'una manera seriosa i estructurar-la. Perquè clar, eren un gremi no suspecte, eren un gremi no sospitós. I això és interessant. Sobre la relació del tema francès i positivisme català, voldria dir unes quantes coses perquè a vegades llegint alguns articles de revistes, ara no donaré noms, però no val la pena, llegint alguns articles de la poqueta cosa que hi ha sobre el positivisme, sembla que hi ha coses que s'entenen malament. No? A veure, primer de tot, a França, les facultats de filosofia i en general la universitat va ser abolida per la Revolució Francesa. Des de 1789 fins a 1863 no hi va haver filosofia al batxillerat. No hi va haver filosofia al batxillerat. El ministre, sobre això, acaba de sortir, fa un parell d'anys, el llibre de Jean Lefranc, que és un resum d'idees magnífic, la filosofia en France del 18è segle, llibre magnífic, que us recomano molt, perquè dona moltes pistes en transparència. Dona moltes pistes en transparència. Llavors, a França, no hi ha filosofia al batxillerat des de 1789 fins 1863, fins que un ministre que es diu Victor Duruy va canviar el pla d'estudis. No? Llavors està clar, com que el pensament català connecta amb Europa via França i via París, una sèrie de filtres culturals ja no existeixen. El material arriba molt desestructurat. No? El ministre Víctor Cosent, que era un positivista i que va ser ministre d'Instrucció Pública cap a l'any 1840, va intentar fer filosofia a l'ensenyament francès, però per una sèrie de problemes polítics bastant complicats i doncs, en tot cas molt locals, molt francès, doncs això no ho va aconseguir. No? I quan es fa filosofia al batxillerat francès, és perquè convé enfrontar-se amb l'Església. És perquè convé enfrontar-se amb l'Església. Llavors, evidentment, la filosofia, en aquell moment el laïcisme francès, està buscant arguments per formar ciutadans des de l'escola, etc. Llavors apareix la filosofia a l'ensenyament. La filosofia com a forma de religió, com a neoreligió. No la filosofia que ensenya a ser crític, sinó la filosofia que ensenya a ser un bon servidor de l'Estat, perquè l'Estat és la raó, no faltaria. No? Hi ha un llibre magnífic de Pousset, publicat l'any 99, que es diu Ensenyer la filosofia Histoire d'une discipline scolaire 1860-1990, publicat pel CNRS francès, que és una història de com s'ensenya la filosofia a França. És un llibre magnífic perquè precisament en la discussió que hi ha hagut sobre la reforma i tal ens dius, home, hi ha coses que portem 100 i escaig d'anys discutibles, no? És tremendo. Les misèries de la filosofia convertida en ideologia, les misèries de la filosofia convertida en baluard contra la religió, etcètera, etcètera, és un tema interessant. Ah, i una altra cosa que és important. A França el sistema universitari no existia tal com l'entenem, per exemple, a Alemanya. És a dir, de 1792 fins a 1896 no es restableix un sistema universitari de càtedres, oposicions, etc. El que hi havia, això és molt important, són el que es deia les grandes écoles, que encara continuen existint, les escoles d'enginyers, etc. On evidentment es fa, cometes una filosofia aplicada, per als que tenim una certa edat, allò que volia fer el sacristà de Catalunya, que hi haguessin escoles tècniques on de tant en tant hi havia un senyor que estudiava els fonaments de no sé què. Llavors, això és interessant perquè vol dir que com que la cultura catalana, de fet en aquells anys, és molt una província cultural francesa, El material arriba molt mal filtrat. El material arriba molt mal filtrat a Espanya. Per això, quan Sant Del Río se'n va a Alemanya, resulta que es troba amb Krause i no es troba amb Hegel. Perquè, clar, el material estava mal filtrat. És a dir, la introducció cultural de la filosofia europea del XIX és francament deficient. Si això hi sumeu les guerres carlines, si això hi sumeu una sèrie de revolucions, etc., s'entén que així com la literatura i la poesia i inclús la història, diguéssim, tenien una entrada relativament fàcil, en canvi, com que no hi havia filosofia de batxillerat, ni hi havia, diguéssim, una discussió filosòfica acadèmico-universitària organitzada, perquè les universitats encara no estan estructurades amb un curs horaris o amb un curs acadèmic, diguéssim, amb una... Allò d'arribar a la Sorbona, jo recordo fa uns anys el professor Sala Molins, Lluís Sala Molins, era professor a la Sorbona, li va abandonar la seva càtedra a la Sorbona i se'n va anar a Tours. Una vegada feia un congrés i l'única pregunta que li feien els companys de París és «Candes que digan que parli», no? «Quan tornes a París?», «Quan tornes a París?», no? Era impensable que algú abandonés ni més ni menys que la Sorbona per anar a Tours, no? Bé, aquesta idea de cursos honoris i idea d'una estructuració acadèmica i tal és relativament recent a França. És de 1896. I això em penso que explica algunes coses de la deficient introducció de molts materials mal filtrats. Per això avui en dia és una mica diferent, perquè la gent doncs, viatja per Anglaterra, viatja per Alemanya i coneix més, diguéssim, el món. En el segle XIX, i més si penseu en tres guerres carlines i moltes misèries, doncs el tema és més complex. Vull dir que la filosofia, cometes, normal a França en el XIX, és sobretot professorets de batxillerat, gent, no hi ha ni un Fichte ni un Hegel, perquè tampoc hi ha l'humus que permet que aquests Fichtes, aquests Hegels, arribin a sortir. No hi ha la Universitat Alemanya, no hi ha un cursus. Clar, penseu que la Sorbona havia arribat a la degradació màxima, llavors la Revolució Francesa, que digues, s'ha acabat. És a dir, la Sorbona havia estat la censura dels il·lustrats, la Sorbona havia estat la que se n'encarregava que els volters, els russols, li treguessin els llibres. Llavors, la Revolució Francesa s'ha acabat. A partir d'ara, poca hora, a partir d'ara, gran decol, escoles d'enginyers, escoles de mines, val? I per tant, cometes, el positivisme és una espècie com d'ideologia natural dels científics, no? Però els científics que fan mala filosofia moltes vegades es perden en qüestions, cometes, positivistes, no? Val? Bueno, i en tot cas, quan Turró publica per Europa textos com l'Origen del Coneixement o tal, hi ha un context que és favorable. Félix Lédantec havia publicat L'egoisme, ser el baix de la societat, de l'any 11, Haeckel havia publicat la famosa història de la creació de los seres organizados según leyes naturales, que havia tingut un munt de traduccions, s'havia traduït a 8 llengües i en castellà es coneixia moltíssim i tal. No? Vull dir que quan Turró parla de la hipòtesi tròfica, sigui perquè ell era un bon científic, sigui perquè ell havia flairat bé per on corrien els vents d'Europa, Turró està donant el tema que està discutint en aquests moments a Europa, que és el tema de l'egoisme de Lédantec, el tema del determinisme de Hegel, etc. No? A veure, vull dir, estem encara abans de Poincaré, estem molt abans de Bergson. Per tant, doncs, el positivisme català és una branca del positivisme de Claude Bernard o del naturalisme de Claude Bernard, limitada per aquestes qüestions que he explicat, etc. A veure, només diverses coses sobre el positivisme català. El positivisme català és molt més fàcil de veure en la filosofia política que en l'epistemologia. I precisament això és el que fa valuós els treballs epistemològics poquets dels metges, de les revistes mèdiques d'aquella època, de Turró, etc. No? Caldria tenir una història descriptiva de la relació entre positivismes i exilis polítics. És un tema interessantíssim. I és un tema interessantíssim perquè es vincula a una cosa que jo vaig estudiar amb molt de carinyo i amb molt d'amor, però que el tinc inèdit i em sap molt de greu, que és el Sunyer i Capdevila. Sunyer i Capdevila és el primer metge, diguéssim, és el vessant de la nissaga dels Pisunyer. és el besavi de l'ençada dels Pissoner. Aquest senyor escriu un llibre que és un fulletó que es diu Dios, i és el primer llibre en què es defensa l'ateïsme a Espanya, el 1869. Seria molt interessant arribar a esbrinar la relació entre positivismes i exilis polítics, perquè és evident que bueno, Dios acaba amb la famosa frase Dios es el error, bueno, el hombre es la esperanza, Dios es el error, pero el hombre es la esperanza. No? S'ho diria que també va ser ministre a la primera república espanyola, i és el gran oblidat, és el gran oblidat del positivisme. Va ser alcalde de Barcelona durant 3 mesos, alcalde revolucionari, va escriure un tractat popular contra la tisis, i va escriure un llibre, bueno, aquell llibre Dios, que em sembla que és un llibre interessant, però jo el tinc editat, anotat, inèdit. Ho sento fort. Però en fi, si algú, si poguéssim fer-ne alguna cosa, em sembla que Sunil Kataria és un personatge essencial. Sunil Kataria és un personatge essencial, oblidadíssim. És el, bueno, hi ha un llibre que és la famosa novel·la del Besavi, perquè el Besavi té una vida novel·lística, no? També l'actor Pissoner, la famosa novel·la del Besavi, de Roses, no? Aquests són la nissaga de Roses. Bueno, i Sunil Kataria es fa enterrar amb una làpida meravellosa, que el Josep Pla se'n va enfotar molt, però és molt divertida. La làpida del cementiri de Roses deia: Francisco Sunil Capdevila dedicó su vida a luchar contra Dios, contra los reyes y contra la tuberculosis. Ah, claro, això és un problema, no sé si s'identifica. Francisco Sunil Capdevila dedicó su vida a luchar contra Dios, era ateu, contra los reyes, era republicà i contra la tuberculosis, peganista. No, jo que era metge, era peganista. Personatges. Seria molt interessant, i lamento que ens falten baules. Començava aquesta conferència, mare de Déu, i se m'acaba sense parlar del que volia parlar. Em deixeu un quart més? 10 minuts. Doncs seria molt interessant fer un estudi descriptiu de a qui coneixen aquesta gent a l'exili, com connecten amb personal. Per exemple, és evident que el Sunil Capdevila coneix molt bé el baconisme. És evident que tot aquest grup de positivistes figarencs i de Roses i tal estan la mar de ben connectats a França, però això s'hauria d'aprofundir més. Hi ha una altra qüestió interessant, que és el famós tema de la relació entre positivisme i educació laica. I aquí una qüestió que s'escapa moltes vegades, tot i que hi ha un llibre magnífic, una tesi doctoral magnífica, és el tema de que Catalunya, a la segona meitat del segle XIX, fa una cosa claríssima. Comença a produir ordres religioses dedicades a l'ensenyament. I bàsicament ordres femenines. Les Dominiques de l'Anunciata, en fi, les Badrunes, etc. No és cap casualitat, no és cap casualitat, perquè aquí, a l'educació popular, és on s'està jugant el vessant polític de l'extensió del positivisme. I és molt significatiu que l'Església Catalana, de la segona meitat del XIX, que no és l'església decadent que ha intentat explicar alguna gent. L'església catalana de la segona meitat del XIX és una església molt viva i molt interessant. Jo ho sento molt, no estic gens d'acord amb la hipòtesi amb el que diu Gaudí quan es carrega els bisbes catalans de la segona meitat del XIX. Penso que l'estat es van per aquí, però en tot cas. És molt interessant veure com en el món de l'educació es produeix el xoc entre positivisme i educació tradicional, però apareixen aquestes ordres religioses femenines interessantíssimes, molt petites, avui en dia segurament, a més amb molts problemes, perquè moltes d'aquestes ordres cada vegada són senyores més grans i tal, però que seria una puta llàstima que desapareixessin arxius. Molts d'aquests arxius es van cremar ja durant la Guerra Civil Espanyola, i és una autèntica llàstima que el pare Claret, el pare Mas Mitjà, tota aquesta gent, no es poguessin localitzar arxius d'aquestes obres que ells van fundar. Llavors, deu ser molt interessant per entendre aquest xoc de mentalitats. És, per exemple, significatiu com els jesuïtes van a posar una escola al barri del Clot, perquè al barri del Clot s'han posat escoles positivistes. I ara, jo, evidentment, em vaig educar a una escola jesuïta al barri del Clot, n'estic molt content i me'n sento molt solidari, però és evident que allò, en aquell moment, té una significació política molt clara. Hi ha una estranya lluita en la pedagogia positivista, i ja no entro en la discussió sobre si Ferrer i Guàrdia i l'escola moderna va ser un màrtir o no va ser un màrtir, perquè aquesta és una discussió molt més complicada, però en tot cas, esbrinar la relació positivisme-exili i esbrinar la relació positivisme-educació i la lluita que s'estableix quan apareixen aquestes obres religioses, això és un tema que segurament donaria per molt i molt de temps i que, en tot cas, com a programa d'investigació valdria la pena. No? I una altra cosa que hauríem de també saber és quina relació tenia el positivisme català amb el positivisme americà, via Cuba. Perquè, com vostès saben, Martí era d'origen valencià, era de Castelló. Martí és un cognom relativament habitual a la comarca de Castelló i els Martí a Castelló tenen falàs d'origen xulo, però això deixem-ho pagar. En tot cas, és molt interessant. En tot cas, és molt interessant veure com hi ha una curiosa relació Barcelona-Cuba-Nova York, a través de la qual es passen idees. I ja no parlo de la famosa llumanera de Nova York, com la portada de l'Ecamp, la dedicatoria de l'Edison, ni coses d'aquestes. No? Total, que em sembla que el positivisme català mereixeria una investigació i una atenció carinyosa que no ha tingut, i que no ha tingut clarament per raons polítiques, clarament perquè hi ha hagut un intent d'identificar tradició catalana amb tradició cristiana, que és la teoria famosa del bisbe de les Baixes. No? Aquella frase de l'esperit del 19è segle no és d'aquesta terra, no? Frase de Colomines, jo penso que és una frase absolutament absurda. És a dir, l'esperit del 19è segle sí és el d'aquesta terra, perquè si no, no s'entén com han sortit els millors novel·listes, els millors pintors, els millors músics de la història de Catalunya. I m'apuntaria a una discussió que s'hauria de fer sobre més elements, però que jo tinc subratllada la tradició catalana, en la meva edició a casa, en les frases en què tinc la sensació que Torres i Bages està intentant respondre a Sonia Capdevila. És a dir, hi ha com un intent de voler apropiar-se en la tradició catalana de tot Catalunya i de dir, no, aquests tios primer són uns fracassats polítics, segons són uns fracassats culturals, i tercer no tenen ni idea de filosofia perquè la filosofia autèntica o és el kantisme o és el naturalisme aristotèlic. I és un intent, jo em penso una mica groller, però va funcionar. I segur que va funcionar perquè, clar, després la línia que hauria pogut recuperar això, que és la línia Xirau, seria l'insama de l'exili, clar. En fi, que seria un tema interessant estudiar el positivisme català de Sunyer i Capdevila, de Corachán, inclús de Domingo, no? Tota aquesta gent, i situar aquí dintre Torró. Bueno, i ara, la qüestió aquesta, no? És a dir, és possible que Torró s'indignés si se sentís anomenat avui en dia positivista. No? Ell, com vostès saben millor que jo, és moltes vegades, o es diu moltes vegades, un realista. No? Però, en tot cas, em sembla que, com a mínim, hi ha un esbós de teoria positivista en el capítol 9è de l'origen del coneixement de la fam. Val? I que està en la perfecta escolàstica del positivisme frases com la que encapçala el llarg paràgraf de la conclusió. Vegis, doncs, com el fonament de la necessitat lògica sempre és objectiu. I a més ens diu, qui diu necessitat lògica diu imposició externa. Aquesta idea que els fenòmens s'imposen, em sembla una idea que dona per plantejar, diguéssim, un positivisme seriós. No? També en el mateix paràgraf, és d'una epistemologia sòlidament empirista l'afirmació segons la qual el cabal empíric sols pot ser tramès a títol de pretend. Aquesta idea que tenia molt clara Torró de que tota ciència sempre per factibilitat, no? Transmès a títol de precari, que diu ell. No? M'interessaria destacar també aquest element de precarietat, perquè l'element de precarietat de la ciència, clar, és el que ens el fa més modern, és el que ens fa més cometes coparia, no? I per tant, valdria la pena potser desenvolupar-lo, no? Bueno, també em sembla francament positivista la manera que té d'entendre Aristòtil en la filosofia crítica com una epistemòleg. Per cert, suposo que vostè sap que precisament aquest va ser el problema que va tenir Eugeni d'Ors en la seva famosa càtedra. Quan va intentar accedir a càtedra, Eugeni d'Ors va presentar un treball sobre Aristòtil, dient que era no un metafísic, sinó una epistemòleg. I el tomba, evidentment, perquè els del tribunal no sabien això, encara el d'Ors, si ho sabies. No? Bé, aquesta història de la la lògica aristotèlica, que tu l'anomena plena de seny i humanitat, com a enfrontada a la lògica que regeix la ment kantiana, i la frase és textual, no? Em sembla que és un tema interessant. No? Quan es veu la lògica de Turró, es veu claríssimament que és una lògica sense metafísica. Bueno, seria discutible si un fos un bon coneixedor d'Aristòtils, si això funciona així o no. Però, és positivista la crítica que considera Kant encara un dualista, és positivista la crítica que diu que s'ha de separar la sensibilitat de l'enteniment, i em sembla que també és positivista la famosa crítica a Husserl, que fa a la pàgina 213, quan, jo penso que Husserl sabia més o menys qui era, però no va acabar d'entendre, quan diu veritat i realitat són dues paraules expressives de la mateixa cosa. Compte. Aquest és el complicat. No? Crec, com s'ha preguntat, esmentat per Pedro Domingo en aquest llibre, a la pàgina 329, que Turró no mostró jamás ningú interès per incorporar-se a la doctrina filosòfica. I crec, com el Sempere, que Turró és bàsicament un maturòleg. Que Turró és bàsicament un maturòleg. Turró el que estudia és la formalitat del coneixement. Ara, el que passa és que aquesta defensa del mètode objectiu només pot tenir sentit des dels pressupostos positivistes, d'una ciència empírica, d'una ciència realista. I ells s'emboliquen a parlar de la qüestió del realisme i en la polèmica entre la matemàtica i la biologia. El seu deixeble Pedro Domingo diu a la pàgina 331 que Turró tuvo quizás una visió excessivament simplista de la marxa del pensament filosòfic de su tiempo. Crec que aquí, efectivament, el problema és estrictament, aquest. No? Em sembla que si Turró és de llibre com un taller, una sèrie d'estranyes contradiccions entre la lògica matemàtica i la lògica biològica no li haurien funcionat. No? Allò que Serra Unter anomenava sensismo i percepcionismo, em sembla que seria molt més comprensible si ho anomenéssim directament positivisme. No? Parlar de sensismo i percepcionisme, per mi, avui en dia almenys, diguéssim, quan el pare Miquel d'Esplugues ja no pot exercir el control que exercia a través de Criterium sobre determinats pensaments, doncs parlar de sensismo i percepcionisme, em sembla que s'hauria d'acabar, simplement positivisme. No? Haver descobert que el coneixement no és la invenció de la ment, l'error que, segons Turró, havia comès Kant, i que el coneixement no és adequadament rei, com defensaven el que deia les viejas escuelas, és un principi epistemològic que em sembla important, que em sembla que enceta un canvi. No? Well, és clar que al mateix temps hi ha paràgrafs, sobretot, en el que em sembla ser el llibre més fluix, que és la disciplina mental, en què diu no se debe recabar para pensar el derecho a pensar como se quiera, porque esto sería reclamar el libertinaje para la función más augusta que tenemos. A veure, aquesta frase no és una frase d'una pista molt modern. No és una frase d'una pista molt modern, clarament. No? Sabem què vol dir. Sabem què vol dir. Sabem què vol dir que la epistemologia no pot inventar un món. Hipòtesis no en figo. Hipòtesis no en figo. Però, home, dit així, s'hauria de refinar més, no? Però total, que en definitiva, i potser les altres coses les deixo per al debat, potser aquesta ambigüitat essencial que es mou Turró és també l'ambigüitat de la manca de tradició, de la feblesa de tradició cultural en la que ella es mou. Jo penso que hi ha un moment terrible, i és un moment en què tres personatges genials, que són, com he dit al principi, Turró, Ramon y Cajal i Ferran, es barallen. I aquest és un moment que va ser horrorós per la història de la ciència catalana. Horrorós perquè ells treballen junts i en, vamos, aquestes tres ments treballen juntes i en elements, diguéssim, ben contraposats, haurien fet meravelles. No? I ja no parlo, evidentment, de Ramon y Cajal, no? No? I del que significa la neurona i del que significa que encara fa 20 anys Rita Levi Montalcini començava la seva autobiografia explicant el que havia significat per ella llegir Ramon y Cajal quan era una noia jueva a mitja vegada, perquè la mateixa dels nazis, no? Em sembla que és la gran desgràcia d'aquest país, no? Bueno, un dia va ser la gran desgràcia de la cafès, les àrees personals, el fet que la menjadora és petita, que són molts a menjar i per tant més. En definitiva, em sembla que Torró ha de ser considerat, i amb això estaria bàsicament d'acord amb tot el que va fer el Joaquim Sampere, que em sembla realment molt, molt interessant. Torró ha de ser bàsicament considerat com un artista en toc. Torró ha de ser considerat bàsicament com un positivista. I m'agradaria lligar positivisme polític, segurament també positivisme cultural, i epistemologia. Quedaria una qüestió també pendent, quedaria la qüestió d'obrir els arxius d'alguns metges, i concretament del doctor Andreu, el doctor Andreu que va ser el que va, diguéssim, urbanitzar el Tibidabo, que era un senyor molt, molt de dretes, i que era, diguéssim, justament l'altra versió, no? Seria molt interessant veure com estava aquest món, i em temo que se'ns està fent tard, em temo que ens està faltant molta base empírica, molt document, molt treball, diguéssim, que dic, no sigui com el que he fet jo avui, em sembla que hipòtesi no sé què, no? M'agradaria que aquestes hipòtesis que he presentat avui, doncs algun dia algú pugui dir, escolti, les hipòtesis absolutament equivocades, per això demostraria doncs, que tenim ja el que necessitem, no? Positivisme textualista, arxius més oberts, recuperar noms. I això en el camp catòlic s'ha fet bastant bé, en el camp laic no s'ha fet, o està molt per fer. En tot cas, és el programa d'investigació del futur i aquest programa d'investigació es complica.